Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts a Peluts, l'únic programa dedicat als animals abandonats que us explica com és la vida a un refugi de gossos i gats i que, a més, us dona consells sobre el benestar de les vostres mascotes. Peluts s'escolta 27 emissores catalanes, així que comencem. Aquí comença Peluts. Obrim el programa amb la secció de les adopcions. Connectarem amb un dels refugis de l'SPAM per parlar-vos d'un animal que busca família des de fa molt de temps. No us ho perdeu. Ens posarem al dia de totes les novetats d'aquest 2011 en els refugis de l'SPAM i també reflexionarem sobre tots els moviments d'animals abandonats del 2010. Si sou d'aquells que pensen que els gossos mestissos són més intel·ligents que els de raça, el debat està servit. El nostre veterinari ens explicarà com mesurar la intel·ligència dels animals. I tancarem el programa celebrant amb vosaltres la festa de l'adopció de Pirena. Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb el Centre d'Animals de Mataró, al municipal, al CAC, on hi ha l'Imanol, que ens està esperant per promocionar-nos aquest animal. Benvingut, Imanol, com estàs?
Bé, molt bé, Unia.
Estàs bé, amb molta feina?
Sí, sí, com sempre.
Com sempre, com no. Imanol, de quin animal ens vols parlar avui?
Volia parlar de la nuca.
De la nuca. Explica'ns, sí. Jo, mentre tu comences a parlar-nos de la nuca, jo entro a la pàgina web de la protectora per veure, doncs, una mica com és la nuca, és 3w.protectoramataró.org. Digue'm.
Molt bé, bueno, és una barreja de grifons, vale? És un gos molt, molt peculiar, que normalment no sol veure amb el refugi.
Un grifon que... és un animal de raça, oi?
Sí. Sí, és un mestís de grifons, i realment s'assembla moltíssim a un grifon. El que passa és que el que té de bo és que és una gossa extremadament sociable. Uh-huh. Llavors aquí no mai ha donat cap tipus de problema i això la fa que passa molt desapercebuda, o sigui, ningú es fixa en ella.
Perquè no és ni molt poruga, ni molt agressiva, ni... clar.
No, ni molt més, no té cap tipus de problema. És una gossa que conviu amb molts altres gossos, uh-huh, i que sempre està per aquí al pati, sempre va donant voltes, però no crida massa l'atenció, llavors... normalment la gent no s'hi fixa més en ella.
Has dit nuca, però hi ha una altra que també es diu just després nusca. O sigui, tu has dit nuca,
no.
És una gosseta que té el cabell així una miqueta llarg i,
sí,
i té el morro allargadet, oi?
Sí, exacte.
Molt
exacte.
Bé. És molt simpàtica, té cara de simpaticota, eh?
Sí. Realment és una gossa molt sociable. O sigui, uh-huh, podria adaptar-se a qualsevol tipus de família, amb nens, sense cap tipus de problema.
I veig que la van recollir abandonada a Vacarisses?
Sí, exacte. Va entrar, bueno, la van trobar per carrer a Vacarisses i bueno, van trucar al servei de recollida i la van portar cap aquí.
Uh-huh. I ara quant de temps fa que... no portava xip, oi?
No portava microxip.
I penses que havia viscut amb una família abans, ella?
És probable, és molt probable, ja que realment es porta molt bé. És una cosa que, ja et dic, no mai ha donat cap tipus de problema. Llavors, segurament és una cosa que es va perdre i pel fet de no portar microxip, doncs,
clar,
ningú
ja
s'ha pogut reclamar
ja
ni recuperar.
Clar. Sí, veig que proposa que és una gossa joveneta, o sigui que
sí,
podria anar bé per qualsevol tipus de família, no? Si dius que és sociable,
sí,
que és joveneta, no?
Sí, tant. Deu rondar els 3 anys, més o menys.
Molt bé.
Sí que, en principi, no hi hauria cap tipus de problema per adaptar-se a qualsevol família.
Molt bé. I la persona que estigui interessada per adoptar la nuca, o almenys anar al refugi i conèixer-la, com ho ha de fer, Imanol?
Bueno, nosaltres estem aquí al carrer Galícia, a Mataró. Seria visitar les instal·lacions, parlaríem amb els cuidadors, i els cuidadors li podrien ensenyar la nuca o qualsevol altre gos que pogués adaptar-se a la seva situació.
Clar. I tu has pensat en la nuca per què, Imanol, en la de gossos que hi ha, per què has pensat en ella? Et portes bé amb ella?
Bueno, jo em porto bé amb tots. Perquè precisament la nuca és una gossa que l'altre dia m'hi fixava amb ella perquè no cria l'atenció. O sigui, és una gossa que sempre està amb el seu llit en el pati i la gent no, normalment no s'hi fixa, no és de les que més s'apropia de néixer i realment, no sé, la gent no s'hi fixa massa i mira, m'ha cridat l'atenció i volia fer una cria per ella.
Molt bé. Recordem que això no, que has dit que és el carrer Galícia i els horaris per anar a veure-la serien de dilluns a dissabte de 11 del matí a 7 de la tarda, per exemple. Ho dic
sí,
bé,
exacte.
No? I els diumenges d'11 a 2 del migdia, veritat?
Exacte.
Molt bé, Imanol. Doncs llavors esperem que algú estigui interessat en adoptar la nuca. Si volen més informació, entren a la pàgina web de la protectora i ja en trobaran més. Moltes gràcies, Imanol. A veure si tenim sort i trobem adoptant per la nuca.
Molt bé, doncs a veure si hi ha sort.
Vinga, adéu, una abraçada.
Adéu, un i bon dia.
Bé, doncs nosaltres, amb nosaltres continuem. Tenim avui la Marta Masmitjà, que ens acompanyarà, perquè la Sílvia Serra, que és la presidenta de la protectora, no ha pogut ser avui amb nosaltres perquè tenia uns compromisos molt importants i llavors ens hem quedat avui amb la Marta i amb la Marta, bueno, encantats, perquè ella ens acompanya molt sovint en el programa de ràdio per parlar-nos de vincles. I li donem la benvinguda. Què tal, Marta? Com estàs?
Molt bé.
Estàs bé?
Sí.
Comencem l'any, comencem amb la Marta. Això vol dir que potser vindràs més sovint a la ràdio.
Potser sí.
Marta, avui tenim un munt de temes a parlar amb tu de la protectora.
Sí.
Si et sembla, jo penso que dels més novedosos seria que aquesta setmana s'ha fet una roda de premsa per donar a conèixer al públic que bé, que el nostre homòleg, el programa Peluts, però de televisió...
Sí, Peluts TV.
Peluts TV, que li diem, sí. que va començar doncs, així ara fa el trimestre final del 2010, que en parlàvem aquí al programa de ràdio i dèiem... Comença el Maresme, doncs ara sembla ser que ha donat un gran pas, oi?
Sí, 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 inclús les Balears.
Fins i tot les Balears, sí, o sigui, sí. Ara ja...
Fa molta il·lusió que arribi a Mallorca, i Eivissa...
Imagina't,
que sí, que, és que imposa, dic, ja creuem no el Xarco, perquè el Xarco és l'Atlàntic, però hi hem creuat un trosset de Mediterrani.
Anem a una altra comunitat autònoma.
Exacte.
Llavors, com ha sigut això?
Bé,
ha sigut
molt ràpid,
molt ràpid,
perquè de fet em sembla que va començar, se'ns va oferir la possibilitat d'entrar en el cinquè programa del Peluts TV.
Sí, vull dir que
cinc programes, més o menys.
El Maresme.
El Maresme, o sigui, des de Mataró, de MUTV, ho dic bé.
Sí.
No, perquè això la gent, hi ha molta confusió, amb el MTU, posen l'1 davant, l'1 darrere...
Sí, sí, sí. I hem de dir que MUTV és la televisió del Maresme,
exacte.
De la TVT.
I a partir d'aquí ha sigut molt ràpid, una sorpresa per tots. La veritat que molt contents.
Molt bé.
Molt contents. Pensar que un programa amb la tasca que estem fent des d'una protectora pugui ser ampliar i que ens vegi més gent i poder posar un granet en altres comunitats, molt important.
És molt important. Si et sembla, per continuar una miqueta parlant d'aquest tema, li donem la benvinguda al Joan Catà, que avui el tenim aquí. Ell és el director gerent de Mataró Maresme Digital. Com estàs, Joan?
Bé, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Bon dia.
I realment, doncs, estic molt bé i molt content, justament, molt content de poder col·laborar a fer que l'SPAM i el programa Peluts de MU Televisió, la televisió local de Mataró i del Maresme, doncs pugui, d'acord amb la xarxa de televisions locals, emetre des d'aquesta setmana aquest programa que dona veu als animals abandonats, que parla d'aquesta manera de viure i de relacionar-nos i de vincular-nos amb respecte amb els animals que tenim moltes vegades al costat de casa i que potser... Algunes persones potser no els tracten prou bé, almenys perquè realment estan abandonats perquè algú els deu haver abandonat.
És així, Marta, veritat. Sí, 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 sí.
Tampoc és que ara aquí haguem de fer criticar a ningú, però és una realitat. Jo crec que val molt la pena aquest programa i quan nosaltres el vam veure doncs ja vam copsar-ho, teníem ja el coneixement justament d'un programa germà com és aquest, el programa La Versió Radiofònica, i coneixem la revista Peluts, i coneixem la tasca de temps i temps de l'SPAM, i vam presentar doncs, una mica el projecte en la comissió de continguts de totes les televisions locals.
I això ho vau fer, Joan, a poc temps
després de començar l'emissió aquí.
En el Maresme, que devia ser l'octubre de l'any passat.
Hi va haver-hi una dada molt interessant. Sempre ja se sap que les dades hi ha d'una banda la part de la passió, la part dels sentiments,
Sí.
Que bé, algunes persones doncs, poden tenir més tirada a relacionar-se amb els animals i altres menys, no?
Sí, sí.
Però després també hi ha l'edat objectiva, no? L'edat objectiva és
quina
la que,
era?
Que les descàrregues d'aquest programa a través de la nostra televisió a la carta eren... és una televisió a la carta que està vinculada amb totes les altres televisions locals, és a dir, que fem servir la mateixa plataforma, diguéssim, uh-huh. Era el número 1. Era el programa que més atractiu despertava entre l'audiència.
Clar, i això, va donar una mica de força,
això
no?
Això va donar molta força. Potser és el que ens va ser el trampolí que ens ha permès que en qüestió de 4 mesos puguem estar fent aquest programa. Segurament sí. El procés hauria estat una mica més llarg, però sortosament tenim l'avantatge de que els mitjans a través de la xarxa, a través d'internet, avui en dia permeten un comptatge exacte de la gent que entra, i es descarrega o visiona aquell vídeo. I, clar, les dades aquí caien pel seu propi pes.
Sí, perquè és el que he dit, és que ens va sorprendre que el 5è programa, ja et diuen, és que clar, és que...
Sí, acabàvem de començar.
Que no, ni penses en poder, de moment, o sigui, assolir de dir, bueno, ja arribarà el dia que anirem.
Ja arribarà el dia,
però clar, diu, 5 programes ja arriba.
Bueno, a vegades...
És la veritat.
Molt bé. A vegades les coses van així sí. I s'han d'agafar tal com venen, I s'han d'agafar amb molta alegria.
I a més, és un programa que jo crec que és singular. O sigui, és un programa diferent, és un programa que no té... No és un programa més com aquest, que ja n'hi ha 10, sinó que crec que és el primer programa, i jo diria que pràcticament que és en aquests moments l'únic programa que sobretot tracta els animals amb aquest respecte, amb aquesta voluntat de que la persona sigui responsable, no?, quan té sí. un animal.
I aquest, si nosaltres...
és aquest jo crec que és un element... Avui en dia a les cases, doncs a vegades... hi ha menys animals, hi ha un vincle, per dir-ho així, efectiu amb molta gent, hi ha molta soledat a les grans ciutats. Ha augmentat, crec, bastant el nombre de persones que tenen animals de companyia.
I cada vegada duren més anys, a més, perquè cada vegada se'n cuiden més els animals.
Estic segur que
no?
Se'ls tracta amb respecte a la majoria. Sí. Però bé, també és veritat que vosaltres, doncs, uh-huh. l'SPAM rebeu cada dia... recolliu més animals abandonats.
No? Treu fum al telèfon, em penso.
Aleshores, crec que val molt la pena poder col·laborar.
Joan, les persones que ens estan escoltant ara, que com saps, el Peluig escolta 27 emissores de Catalunya, i deuen estar pensant, i jo el podré veure, aquest programa? Saps més o menys, bueno, clar que ho saps, no? Però així de memòria ens ho podries dir, més o menys?
Doncs sí, en aquest moment són 16 o 17 emissores de televisió.
A Lleida es veu,
Lleida,
per exemple?
A Girona, a Tarragona, a Reus... a Hospitalet, a Badalona, a Terrassa, a Granollers, a Mollet, a Vilanova, a Vilafranca, potser...
Se'n recordarà, al final.
I Mataró.
I les Illes.
A les Illes també tenim Menorca, Eivissa i Menorca. Crec que això és un pas important. Penso que aquí, doncs, el que la gent que vulgui veure aquest programa, a més el pot veure també a través de la televisió a la carta, que és mutv.cat.
Uh-huh.
A través d'aquí pots no només veure el programa d'aquesta setmana, sinó que pots veure tots aquells programes que portem fets des del
els
mes de setembre.
Sí.
I es veu com n'hem anat aprenent.
Es veu. Des del primer fins al final, una evolució, i el que queda encara.
I el que ens queda, però jo crec que en aquest moment és un programa que val molt la pena, que té un nivell de qualitat molt bo, i que, sobretot, el que té és transmet un sentiment. I aquest sentiment ho val tot.
Mm. Perquè, Marta, quin seria l'objectiu del Peluig?
Home, n'hi ha diversos, Un és fonamental, que és fomentar l'adopció, mm-hmm. que és una de les tasques que la protectora, ja ho saps, a través de la ràdio, la televisió, la revista, és el nostre foment de l'adopció, com dic, el plat fort. Després, la tinença responsable d'animals de companyia.
Sí, una mica ensenyar la gent...
Educar, conscienciar sobre la responsabilitat que representa tindre un animal de companyia i una miqueta també donar consells, hi ha tota una part veterinària que també treballem, i tot l'entorn. Jo crec que hi ha tot un equip darrere professional dins de l'SPAM que està vetllant per tots aquests animals i que també transmet tot aquest sentiment. Uh-huh. I tot això es veu en el programa, es respira,
Respira.
Molt bé. Doncs estareu contents també a MUTV i se'ls ha de donar les gràcies a MUTV per haver confiat en aquest programa.
Moltíssim.
Igual que en el seu moment Mataró Ràdio va confiar en el Peluts, no?
I sí. Nosaltres volem donar les gràcies a l'SPAM per haver confiat també en MUTV, que també crec que és molt important.
Molt bé,
pues
molt
moltíssimes
bé.
Gràcies.
Doncs Joan, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i ja anirem parlant del Peluts. Esperem, ara de moment són 13 capítols els que hi ha assignats.
13 capítols, ja se sap que a la televisió les temporades van per trimestres i són de 13 en 13. Però sí. Esperem que després d'aquests 13 en vinguin 13 més.
Això, esperem que vinguin molts i molts més. I moltes
tant.
Gràcies, Joan.
A vosaltres.
Gràcies. Molt bé. Doncs nosaltres continuem, Marta, parlant, perquè també hem de... O sigui, no només hem de parlar del programa Peluts, que ara es veurà, com comentàvem, sinó que, a més, l'SPAM comença l'any gestionant un nou centre, el centre sí. de Badalona.
Sí, sí, mira, les claus les van donar el dia 31 i el dia 1 posàvem ja el peu a Badalona.
El dia 1 de gener ja posàvem
el dia 1 de gener, un dia festiu, estava l'SPAM posant el peu a Badalona i netejant sobretot,
molt
i posant
bé,
ordre.
Molt bé. Com és que han donat la gestió? Això és
un
concurs,
és un concurs
públic, oi?
Sí, la veritat és que nosaltres ens vam presentar en aquest concurs, al igual que altres empreses, crec que em sembla que n'hi havia, érem tres empreses, concretament.
T'imagino que l'SPAM era l'única que era una ONG.
Sí. Sí. Per l'SPAM és molt important que ens hagin donat aquest concurs, perquè és una miqueta el demostrar que una protectora pot gestionar un centre d'acollida. Ja va confiar en el seu dia a l'Ajuntament de Mataró, però un centre comarcal, jo crec que és la primera vegada que un centre comarcal...
Clar, perquè el refugi de Sant Boi és municipal, no?
Sí.
És de Sant Boi.
De Sant Boi, de l'Ajuntament de Sant Boi.
El de Mataró, els dos de Mataró són de Mataró.
Ajuntament de Mataró, i ara gestionem un centre comarcal.
És
el centre comarcal del
Barcelonès. I quins municipis abarca?
Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià.
I Sant Adrià del Besòs.
Del Besòs.
Molt bé. Molt
Tres
bé,
municipis
molt
grans.
I això serà durant un any?
A veure, el contracte és... el concurs, perdona, més, 25 anys.
25 anys?
El que sents, any renovable. És a dir, si nosaltres fem bé la tasca, se'n renova un altre any. I així, successivament, fins a 25 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. O sigui que...
Sí,
l'anterior concurs el va perdre algú que ja feia 25
sí.
anys.
No.
Que
no
va fer
que feia dos anys. L'empresa que hi havia abans s'havia presentat feia dos anys, havia guanyat el concurs, però hi havia queixes per part de l'Ajuntament, dels ajuntaments, no, la gent no estava gaire contenta amb el servei i el Consell Comarcal va decidir obrir de nou el concurs. No se'ls renovava i s'obre de nou el concurs, que és el que podria passar en cas de que nosaltres, o sigui, no féssim una gestió d'acord o no ens agradés o deficient, digue-li com vulguis, de cara al Consell Comarcal. Ells poden obrir llavors i convocar de nou el concurs.
Molt bé. I per l'SPAM què representa? Home, pels animalons aquells, home, fantàstic, no? Perquè ara tindran una gestió més proteccionista que l'SPAM.
Que mai. A veure, pels animalons, doncs representa que seran cuidats i tractats, evidentment, com la protectora fa, amb tots els seus animals dels refugis. Promocionarà moltíssim l'adopció, que era un dels temes que preocupava molt aquests ajuntaments, que no s'estaven promocionant l'adopció dels animals del centre.
Començarem, jo imagino que ben aviat començarem aquí a Peluts Ràdio a parlar ja dels animalons que hi ha a Badalona.
Dels animalons que hi ha a Badalona. I a poc a poc pues, anant posant una miqueta al sistema nostre, ja saps, Dúnia, que tenim pues, fixes veterinaris i que hi ha un control diari dels animals, de les medicacions, bueno, esterilitzacions, tot, bueno, un munt de coses.
Jo penso que ara, perquè és molt massa recent, però de cara a la setmana vinent o la propera, estaria molt bé aquí convidar, ni que sigui telefònicament, a algun responsable del Consell Comarcal perquè ens expliqui, no?, perquè han apostat per l'SPAM i...
Exacte.
Perquè és important, no?, que el ciutadà desconeix moltes vegades els refugis, qui els gestiona i qui no, i si és una protectora de voluntaris o és una empresa... Poca gent sap que hi ha empreses darrere de les gosseres quan és el més habitual.
El més habitual és que hi hagi empreses.
Amb ànim de lucre.
Amb ànim de lucre. Lo raro és que hi hagi una protectora. Normalment les protectores no gestionen refugis.
Clar.
fan la, la gestió proteccionista, però de cara a fora, buscant cases d'acollida per gossos que troben, intenten col·locar un gos promocionant la seva adopció, però no tenen un refugi que gestionar. En aquests moments l'SPAM en té 4. I estem parlant de que el centre de Badalona pues, és un centre amb uns 100 gossos i uns 20 gats en aquests moments. Vull dir que en aquests moments pues, l'SPAM podem dir que ja té uns 600 i pico gossos entre tots els refugis i possiblement pues, voltant ja els 200 gats entre també tots els refugis.
Déu-n'hi-do, aquestes
xifres... Estem parlant de 800 animals.
Aquestes xifres faran una miqueta una diferència entre les xifres de l'any passat i les d'aquest any, sí, perquè clar... Sí. Quan acabem el 2011, l'hem començat, però quan acabem el 2011 estarem parlant d'un moviment molt gran d'animals, sí, perquè sí, sí. Seran 4 centres, no? Però si parlem del 2010, Marta, tenim ja les dades del 2010 senceres?
Tenim les dades.
En vam parlar al desembre,
tenim però... les dades tancades, tenim les dades.
Sí? Em podries dir quants animals van ser adoptats?
Mira, les adopcions... Aquest any han sigut, durant el 2010, 1.738 animals.
Déu-n'hi-do.
Estem parlant d'un 11% més que l'any passat, és a dir, 168 animals més.
Això vol dir que malgrat la crisi...
Malgrat la crisi, gràcies pues, a...
No hi ha hagut una tendència, no han sigut 100 menys, sinó que han sigut
168 més. Que és
gairebé
molt,
200.
És gairebé 200. Valen... Entendre que també tenim el refugi de Sant Boi, des del qual també s'han fet algunes adopcions, però que hem continuat amb aquesta tasca de divulgació i de promoció de l'adopció. I crec que això la gent també arriba i la gent també ens està ajudant. Penso que la gent també s'ho està pensant, alhora abans d'adquirir un gos, posar un criador...
Tu penses que sí, que hi ha com una, a poc una conscienciació de
en,
que...
En certa manera jo penso que ens afavoreix. Perquè, clar, els preus d'una adopció, un goix esterilitzat, vacunat, xipat...
I encara molta gent ve a la protectora i a vegades ens ho ha dit la Sílvia que fins i tot els preus els troben cars.
Sí, fins i tot. El que passa és que és el que diem, nosaltres també tenim a la carta, si vols, perquè pots emportar un goix sense que et costi res, vull dir, a zero. Tenim la campanya Els que ningú vol, que són gossos de partir dels 7 anys, més grans, més vellets, o que tenen alguna malaltia crònica, o que senzillament tenen una petita malformació, i que sabem que aquells gossos són molt difícils de donar en adopció. Llavors, aquells gossos estan a cost zero. I, a més, amb despeses veterinàries incloses. Amb la qual tu saps que te'n pots emportar un gos i el seu cost de manteniment serà mínim. Mínim, i ja cos zero, vull dir...
Sí, és que ja més no pots demanar si no tinguis un gos,
clar,
no?
Llavors, dius, clar, el que sí vol que sigui sobre de, vull dir, que d'ell, i que tenga esto, i que sigui guapo, i que no sé què, i val equis, i és un regal, perquè el fet de l'adopció és, no és el que valgui, el que m'estalvi, és de dir, jo vull adoptar un gos.
Clar.
Això és el primer.
Hi ha un gest solidari... Sí. I d'empatia envers els animals que més pateixen, que no es pot comparar amb un altre, amb tot el respecte de la gent que compra, eh? Vull dir,
sí,
cadascú ha de fer el que vol.
Exacte. Però... Jo mentre sempre dic, mentre un sigui responsable del seu animal i que pensi que un gos li viurà 10, 12, 11, 14 anys i que quan l'adquireixes, via, com sigui...
O un gat que pot durar fins a 20 anys.
O 20 anys, exacte, Dúnia, no ens oblidem dels gats. Què passa? Que tu no pots dir al cap de 5 anys, ai, és que ara canvio de vivenda i a mi aquest gos ara no em va bé tindre'l.
Sí, Déu-n'hi-do. Però tu penses que... Jo recordo fa uns anys, Marta, ara que apuntaves que potser cada vegada la gent adopta més i la crisi també ens ha ajudat. Fa uns anys, parlo de fa bastants anys, potser 12, 15 anys, adoptar, quan algú venia i et deia aquest animal és de gossera, era estrany, era com gairebé un heroi, no?
Sí.
T'has adoptat un animal de gossera, l'has salvat, perquè en aquella època, a més, eutanasiaven els...
Ara seria la tendència al revés.
Oi?
Jo penso que sí. Jo penso que sí.
És una cosa normal, ja s'ha normalitzat.
Sí.
La gent no té por de dir, és que ha agafat un animal...
Però en aquella època contrari, també va dir que... Està ben vist, en el sentit de que estàs fent una acció... Una acció, en aquest cas, diguem-li, social, entre cometes, proteccionista, estàs agafant un gos necessitat d'una família i que està rebutjada o perdut i que no ha trobat l'amo i està pues, abandonat. Perquè molts dels gossos que nosaltres recollim, també ho hem de dir, Dúnia, no són gossos que la gent ha deixat al carrer, sinó senzillament que s'han perdut. Però pel fet de no estar identificats, és a dir, xipats, no els troben
i no poden retornar.
Bueno, aquí ho hem dit moltes vegades, un 75% de la població d'animals que hi ha al refugi, 75%, es pensa que són animals que venen de casa i que ens han perdut. No els han abandonat. Per tant, estem parlant de que el tema del xip és molt important, perquè quan parlem d'abandonaments, Marta, que han anat sense xip, en general, quants animals han entrat comptant gossos i gats en el refugi del 2010?
Parlant dels recuperats primer...
Dels recuperats, què vols dir?
Dels que han tornat al seu propietari, d'aquests que diem que es perden...
Que es perden, però
que tornen perquè porten xip o perquè algun propietari truca centre per centre a recuperar-lo... Us diré que jo estic contenta, perquè la xifra ha augmentat moltíssim. Fixeu-vos. L'any passat es van recuperar 427 animals. Van retornar al propietari.
427 animals.
27 l'any passat, però aquest any estem parlant de 776. És a dir, un 82% més. Això significa que
són... Com ho valores, això?
Home, és positiu, perquè en principi significa que molts d'ells portaven xip i s'han pogut retornar al propietari. I altres, doncs, es han trucat, es han vingut a
però
buscar...
Però com perd la gent tant els animals?
Oh, well, es poden perdre de moltes maneres,
No, ja, però com
pots...
Perquè tu
a vegades penses, no, és que el deixi se'n perd, no. A vegades, per exemple, venen verbenes, un petard, el gos s'esvera de mala manera, salta a la porta, a la valla de casa, perquè en aquell moment està al jardí, surt corrent, esbojarrat, el gos no sap tornar, se desorienta, doncs és un gos perdut. I d'aquestes situacions tontes n'hi ha moltíssimes en el dia a dia. A vegades un obre la porta de casa, que vaig a treure no sé què, i mentre el gos baixa escales, un altre obre la porteria...
No és que el perdis quan vas a passejar perquè no portes corretja, senzillament.
Poden... A vegades són coses molt tontes.
I del total d'abandonaments...
Espera't, entrades. Recollides del carrer. Estem parlant de... aquesta és la brutalitat de la xifra, que et quedaràs 2.904
animals. 2.900
animals? 4 animals. D'aquests, 1.874 són gossos.
I perdona, torna-ho a repetir.
1.874 són gossos i 944 gats i 80 altres.
Que aquests altres són els que aquests van anar parlant durant aquest any.
Sí, són els que van... creixendo cada any, perquè ja anem per iguanes, oi? Pitones, una oca, una cabra, altres. Fures, que després anem ubicant en els diferents protectores especialitzades o centres.
Però estem parlant de 3.000 animals.
Sí.
I d'adopcions, quantes hem dit que...
D'adopcions hem parlat d'un total de 1.738.
Déu-n'hi-do, hi ha moltes més entrades que adopcions.
Sí, has de sumar-li després els retornats als propietaris.
Que són uns 700 o 800, has dit?
Exacte, i ens estem quedant amb aquest marge dels 500 gossos que tenim.
Mare meva, mare meva.
500 animals i 200 gats, els 700, com Badalona 800, oi? Mal o menys.
Déu-n'hi-do, Marta. No?
Déu-n'hi-do,
Molt bones aquestes dades, per comprendre una miqueta l'abast de l'abandonament del 2010.
No, i del treball, perquè a vegades la gent diu, ui, quanta gent sou a la protectora? Sí, sí. És que clar, fixeu-vos, recollir 3.000 animals amb dues persones, dos recollidors, sabeu la de viatges que són i arriba i abajo i entrades.
Aquests es mereixen un monument. Hem parlat molt poc amb ells.
I totes això són revisions de veterinaris, esterilitzacions, vacunacions, desparasitacions... Hi ha molta feina darrere, moltíssima.
Déu-n'hi-do. Marta, acabem la secció fent un recordatori que ja vam parlar en el mes de desembre. Aquests animals abandonats, molts d'ells, acaben aquest remanent de 500, més o menys, acaben molts vivint en el refugi esperant una família. Mentrestant, la protectora fa un munt d'activitats perquè aquests animals no només estiguin a la gàbia i ja està, i que, a més, puguin ajudar les persones. Vam parlar d'un curs al finals de 2010, d'un curs que ajudaria a alguns animals a entrenar-se per ajudar les persones amb problemes d'audició.
Sí.
O sigui, com el gos pigall ajuda al sec, el gos senyal ajudaria al sord,
sí.
No? Vam dir que el 31 de gener em penso que començava
aquest curs. Sí, el 31 de gener comença
com curs que fem... gent?
Sí. Sí, encara hi ha places obertes.
Hi ha places,
O sigui, que els que esteu interessats, apunteu-vos. I molt important, aquest divendres es fa una xerrada gratuïta a les 6 de la tarda a Cabrera, a les oficines de la protectora. Per qui no sàpiga, estem al camí del mig 102
fer el polígon industrial Les Corts de Cabrera. Uh-huh. Això està al costat del que hi ha el Nature Center i el Pintalla.
El que passa referent. Que la gent que potser no sigui de Mataró ni de Cabrera, els nostres companys que ens escolten del Vallès...
És fàcil de trobar-ho, és fàcil. De
totes maneres...
Ja podeu entrar a la nostra web, trobareu l'adreça, per Google Maps es veu, és molt fàcil.
I si no, qualsevol dubte, hi ha un mail on et puguin escriure?
De formació... @protectoramataró.org.
Vale, molt bé.
I us esperem tots els que vulgueu informació sobre el curs. És una xerrada gratuïta en què s'explicarà el temari i realment com es prepara, amb el que es farà en el curs, que és preparar-vos un senyal, que després ja s'ubicaran a persones amb problemes auditius.
És un curs que dura fins al mes de maig?
Són 4 mesos, sí. I hi ha tot un mòdul d'educació bàsica canina, perquè primer has d'educar el gos amb educació canina i després ja amb les habilitats.
I seran tots animals del refugi?
Tots són animals refugis, que també ells aprendran a fer la selecció. No tots els gossos són aptes per, com a gos senyal. Uh-huh. O sigui, faran ja una selecció dins ells mateixos del refugi en el qual valores en el gos pues una sèrie de característiques.
És un curs superinteressant, que el feu conjuntament amb l'associació Escal.
I a més és el primer que es fa en tota Espanya i també t'haig de dir que venen Higgin Dogs, que són una empresa amb més de 30 anys de tradició a Anglaterra, que es dedica exclusivament a preparar gossos senyals, són els número europeus, i ells ens ensenyaran també el seu sistema.
Sí, també un dels mòduls, durant unes classes, sí, tindrem gent d'Anglaterra donant...
Sí, hi haurà traducció simultània, vull dir que no hi haurà problema.
Si no ens cal, sabem tots molt d'anglès, Marta.
El que no en sàpiga. Jo ja m'he perdut, per això.
Molt bé. O sigui que encara queden unes places, per sí, tant, que tampoc la gent es pengi molt, perquè ja
no,
dintre
no,
de poc
no,
s'acaben.
No, estan tancant ja grup.
Exacte, i que qui vulgui doncs, apuntar-se o saber més, no pugui anar a aquesta xerrada, que també un
sobretot,
mail, no?
Sobretot, a formació, @protectoramataró.org. Sí, o Marina, o jo, o Isabel, gestionem això del curs, o sigui, no hi ha problema.
Molt bé, Marta. Doncs perfecte, em penso que hem parlat de moltes coses.
De tots.
Perfecte, no ens hem deixat res. I si et sembla, fem una petita pausa i continuem amb consells
perfecte
veterinaris. Sí?
Molt bé.
Vinga.
Nena, on són els llibres vells del prestatge?
Ai, mare, mon porta els encants solidaris. Nosaltres no els fem servir per res i a ells els serviran per recaptar fons per ajudar els animals abandonats.
Ah, sí? I què més els hi portes?
Doncs totes les figuretes, els CDs que no escoltem, roba, el que sigui.
Ajuda els animals abandonats tu també. Dóna'ns el que ja no vols. Informa-te'n trucant al 902 90 80 43 o enviant un correu a encans@protectoramataró.org. T'hi esperem.
L'Espai Veterinari.
Doncs continuem. Avui a l'Espai Veterinari tenim, com sempre, en Marcelo per parlar-nos d'un tema polèmic. Hi ha gent que pensa que els gossos petaners són més intel·ligents que els de pura raça i també hi ha que pensa el contrari. Marcelo, avui et tenim aquí perquè ens diguis qui té la raó. Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
Qui té la raó? A veure.
Bueno, mira.
A veure, qui gana?
El fundamento es lo siguiente, ¿no? Que cuando hay una, digamos, las razas se han creado o se mantienen por una selección, hay una presión en la reproducción, digamos, si tú siempre vas manteniendo, por ejemplo, no sé, en un pastor alemán buscas ciertas características de sus características físicas, lo que se llaman los caracteres fenotípicos, los que hacen que tenga la cabeza de una forma, las orejas de otra.
Sí, això que es busca a vegades que allò sigui caigut, per
exemple. Exactamente,
¿no?
Bueno, el labrador, la forma de la cola, que sea corta, uh-huh, que sea ancha, la estructura del cráneo, en un galgo la altura, no sé, hay diferentes características que se hacen presión.
Y que a més están como molt estipuladas,
claro,
¿no?
Claro, hay estándares de cada raza, entonces esto se busca y se mantiene. Hay muchos perros también que se hace selección para que no tengan displasia de cadera, como hay razas que tienen mucha predisposición. Pero claro, todo esto, no se fijan si el perro es más listo o es un poco más tonto, entonces no se dan cuenta. ¿No?
¿Pero cómo valoras eso de que algo es más listo, más tonto?
Mira, es simple, si tú dejas un perro en la calle y el perro se espabila, es un perro listo, un perro que es un perro mucho más espabilado, ¿entiendes? O además hay otras características a la hora del aprendizaje, a la hora de... O sea, cualquier perro puede aprender. Eso, eso creo que está por descontado.
Ho valoraríem, perdona, Marcelo, valoraríem, tindríem la mateixa mesura de mesurar una intel·ligència de l'animal per el fet de resoldre problemes o per les... O sigui, com si ho féssim similar a l'ésser humà,
bueno, lógicamente,
o més per la supervivència?
Bueno, claro, yo creo que no podemos decir, bueno, mira, el perro ha podido hacer esta, poner esta combinación y ha salido y ha salido, estaba encerrado. Lo que hay es un instinto de supervivencia, que esto es un instinto que el animal desarrolla, pero también la capacidad de salir de una situación en la cual se encuentra atrapado. No sé, si por ejemplo hay una puerta que está cerrada, la capacidad de escaparse por otra puerta o la capacidad de salir ante un conflicto.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, hay razas, hay perros que tienen características muy, muy marcadas, como por ejemplo podría decir el Beagle. El Beagle es un perro que tiene obsesión por la comida y obsesión por el rastro, ¿no? Cuando lo saca...
Aquests gossos podríem dir que formarien part del rànquing dels gossos intel·ligents, els Beagles?
No, yo no diría que son inteligentes, pero son muy buenos para rastrear. O sea, son perros buenísimos para rastrear, son perros súper activos, los utilizan para, por ejemplo, para hacer detección de drogas o detección de explosivos, porque son perros que no se cansan nunca, pueden rastrear y oler y seguir el rastro y seguir y buscar, son incansables, así como si lo pones afuera y le dices no, el perro intenta entrar, o sea, de acuerdo para a dónde lo sitúes, en qué contexto, puedes decir, uy, mira qué útil este perro, o mira qué pesado que es, que le dije 50 veces que no entre y el perro sigue entrando.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero... de acuerdo como necesitemos. Entonces, lo que yo creo que lo que nos podemos basar es que en los perros mestizos tienen una presión de selección natural. El que no se espabila, muere.
¿Los gossos mestizos?
Bueno, un perro en la naturaleza, un perro que se pierde, un perro abandonado. No hay nadie que se ponga a seleccionar perros mestizos por ciertas características. Entonces, siempre van subiendo los perros mestizos más fuertes a nivel inmunitario, más inteligentes, más capaces.
Ah, vols dir que els trobem pel carrer són els gossos que d'una camada, per exemple, d'una cadellada petitona, tiren endavant els per ells mateixos, no? Perquè no hi ha hagut cap ésser humà que ha dit...
Bueno, y ahora tenemos que pensar que hay refugios de, bueno, hace 20 años aquí, pero el proceso de selección lleva años y años en la evolución. Entonces, con claridad podría decir que los perros mestizos generalmente son mucho más inteligentes o capaces de salir.
Tú dirías eso,
sí,
¿eh?
Sí, no lo dudaría. Lógicamente que ya empiezan los mestizos de mestizos. Si hay un perro que se cruzó, hay un perro que se mezcló con otro perro que con uno de raza y ya luego empiezan a ver mezclas que pueden ser muy jóvenes o un mestizo que puede ser jóvenes, pero en sí los perros mestizos tienen mucho más años de selección y no nadie los ha seleccionado por características a nivel de forma física, y sino que se han seleccionado solos para sobrevivir.
Entonces, muy interesante.
Generalmente los perros mestizos son mucho más fuertes a nivel inmunológico.
Sí, o sigui, és veritat que moltes vegades, quan parlem de malalties, tu sovint dius, home, doncs aquesta malaltia, aquesta raça, normalment la pateix, no? O sigui,
mira,
hi ha
races que són propenses. Hay races que, estan propensas, que esto puede ser a nivel de formación estructural, o sea, formación ósea, con textura, características del esqueleto, pero también hay características a nivel de formación de órganos, como hay ciertas razas que parecen problemas cardíacos, y hay enfermedades contagiosas, enfermedades infecciosas, que sí son mucho más propensas en algunas ciertas razas. Y esto es porque esas razas no tienen un sistema inmunitario tan fuerte como las otras razas.
Que se han hagut d'espavilar per ellas mateixas, ¿no?
Exactamente. Entonces, tú, por ejemplo, cuando tienes un parvovirus y tienes un cachorro de Rottweiler, un cachorro de Doberman, sabes que si alguien lo coge, seguro que es este perro, porque son mucho más propensos que otras razas.
Claro.
Entonces, esto es lo que pasa con los cachorros de pura raza. Alguien los ha seleccionado por características, digamos, físicas, no por resistencia a las enfermedades o por tolerancia al frío. Aquí lo he dicho mal, porque, por ejemplo, tolerancia al frío pueden seleccionar un montaña del Pirineo
Clar,
bé. Però bueno, bueno, és el que...
Ara en parlarem, de Pirena i dels gossos aquests que estan preparats pel fred. I, Marcelo, aquest top 10, diguéssim, dels animals més intel·ligents que a vegades si busques per internet el trobes, no?, que el va fer algú, ara no sé si a Anglaterra o als Estats Units, en Jaume Fatjó alguna vegada ens va parlar, no?, que hi havia com el número 1, em penso que era el Coli, després hi havia el Labrador o el Golden...
Jo crec que esto depende...
Això que com ho fan?
Bueno, es basen? Lo que hacen, hay algunos... de pruebas, ¿no?
Que dius, clar, Marta, que ponen... a veure, com fan? No, que... posen dos més dos?
No, no, lo valen en la capacidad de aprendizaje, ¿no? A lo mejor le enseñan alguna vez y el perro lo puede repetir, pero también yo creo que es muy injusto por otros perros. Yo creo que hay diferentes situaciones. Si te fijas, por ejemplo, los perros que trabajan en los circos, que son muy trabajadores, que son incansables, que saltan, que tienen capacidad de aprender este tipo de maniobras raras o pruebas, generalmente son los caniches.
Es verdad que los trobem, ¿eh?
Estos caniches, porque si pones un labrador a hacer esto, no lo aguanta, se cansa. Son muy perezosos, ¿vale? Si es un perro, por ejemplo, de rastreo, no hay nadie como un beagle o los perros cazadores. En cambio, para otras tareas, como por ejemplo los perros guía, los lazarillos, los golden y los labradores van muy bien. Como perros de rescate, también los labradores, pues son perros muy juguetones. Hay que pensar que ellos no lo toman como
una feina.
Como una actividad, digamos, de trabajo. Es todo juego. Y así es como los perros trabajan mejor. Entonces,
o sigui, tu desmuntaries una miqueta yo, això de les classificacions,
jo
no?
Jo diria, depende para qué actividad cada perro es mejor.
A mi em va sorprendre amb aquest rànquing que deien que el Coli, aquest el Lassi, el típic, estava en el número 1. Jo no he tingut mai... Clar, és una raça que es veu poc a Espanya. Hi ha gent que la té a compra, no? Però, no sé, tu vas estar vivint a Anglaterra durant un temps, Marcelo. Vas tenir contacte amb
collies?
Más que collies,
hay border collies.
Border collies,
exacte. Hay mucho más border collies, sí. Lógicamente es un perro muy inteligente, es un perro que... puedes tener muy buena relación con las personas, tiene un vínculo, es un perro muy afectuoso y no es un perro excesivamente pesado, o sea, se mantiene muy bien en su sitio, es un perro realmente ideal cuando alguien tiene, por ejemplo, no vives en un piso que tiene pelo muy largo, también es un perro para piso, o que puedas trabajar mucho, que tengas mucha capacidad de cepillarlo y mantenerlo limpio, pero es un perro que yo nunca me lo llevaría a un piso, pero si tienes un buen espacio para vivir, es un perro muy, muy trabajador, muy afectuoso, es un muy buen perro.
Que segurament hauràs trobat d'aquests molt similars a pataners en el refugi.
Sí, sí, en el refugi exactamente. Hay perros con características similares y hay perros mucho mejor que un collie. Lo que pasa es que todo depende para quién es el perro. Si a mí me gusta correr...
Es que es lo que dice Marcelo. Por ejemplo, el curso de Ascal, la selección que vamos a hacer de perros, son unos perros con unas características concretas. Claro, no vamos a escoger un perro de rastreo.
No puede.
Un perro pequeñito, claro. Por ejemplo, que pueda avisar saltando con la pata a su dueño que no oye cuando suena un timbre.
Claro.
No vas a seleccionarle un perrazo que haga así y lo tumbe.
Cristina de la Fundació de l'Associació Escala ens va explicar, no, si no m'equivoco, que no buscaven gossos intel·ligents, sinó gossos que estiguessin encuriosits pel soroll.
Reactivos al ruido, que per qualsevol ruït ja estan, clac. Entonces...
Sí, no. Yo creo que toda esta teoría de decir tal raza es la más inteligente, nada, es un invento que, bueno, que lógicamente que tendrá su fundamento, pero...
No la defensas.
No.
No, yo tampoco.
Al contrario. Lo que yo diría que hay razas que son mejores para algunas actividades como otras. Igual que las personas.
Igual
hay razas más...
Personas.
Hay razas más inteligentes, ¿no? Hay razas que a lo mejor los orientales son mucho mejores con los números, son mucho mejores, tienen mucha más predisposición y la gente de color es mucho más atlética. No quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, simplemente que hay predisposiciones. Bueno, las razas, imagínate que las personas entre todos somos bastante similares, a pesar de las diferencias de colores y...
Sí, pero no es como el mundo del gos, ¿no?
Pero no es como el perro, que puedes tener un perro de 80 kilos y un perro de 1 kilo. Un perro de pelo súper largo, o sea, son 80 veces el tamaño. Imagina, si comparáramos, no sé, un...
Per sort
un
no hi ha aquestes diferències, amb els humans.
No, imagínate, es como... O sea, es inimaginable, es inimaginable. Entonces, y bueno, y además por las características de tolerancia al frío, de resistencia al trabajo, no sé.
Sí,
es increíble. Por eso yo creo que lo mejor son los mestizos, que son todo una... lo mejor de cada una de todas estas razas. Nada, jo realment soy un amante de los perros mestizos.
Molt bé, doncs aquí nosaltres a Peluts, com no, ens agraden tots els animals, però tenim també una debilitat, Marta, pels pobrets que estan barrejats, eh?
Ah, jo per tots, eh?
Per tots. Bueno, Marcelo, moltes gràcies i bé, ens veiem la setmana, ens escoltem la setmana vinent amb més Peluts, vale?
Pues nada, la setmana que ve.
Vinga, molt moltes bé. Gràcies. Nosaltres adeu. Fem aquí una petita pausa per parlar de l'última part del Peluts. Fins ara.
L'entrevista.
Doncs nosaltres continuem i hem de dir que teníem connexió, havíem de tenir connexió amb en Pep Parés, que és el director de Pirena, que cada any el tenim aquí a Peluts, doncs connexió telefònica perquè ens expliqui les novetats del Pirena d'aquest any. Ja ens havia avisat que tornava de Madrid, que potser no l'agafaríem, malauradament no podrem parlar amb ell. Però sí que podem parlar, Marta, de la festa de l'adopció de Pirena,
sí,
que es fa cada any, perquè ja Pirena fa com 4 o 5 anys que va dir no, és que nosaltres no només volem potenciar les carreres, les curses dels mushings dels Pirineus, sinó que a més pensem en els animals abandonats i cada any, a part de la cursa, fan una petita activitat, bueno, una gran activitat, sí, sí, a Barcelona, oi?
A la platja a la platja Icària.
Sí, a la platja de la Nova Icària.
De la Nova Icària. Cada any, i la veritat és que ho fan molt ben muntat, eh? Uh-huh. Ens posen doncs, per cada protectora o que anem, o centre, ens posen unes carpes i nosaltres podem portar fins a 5 gossos.
Déu-n'hi-do. Sí, aquest any, aquest diumenge, la gent que vulgui anar a la festa de l'adopció de Pirena, a les 10 del matí, em penso...
Sí, a les 10 del matí ja hi haurà l'estand, per exemple, de l'Spam, en el nostre cas, i amb voluntaris que ja ens portaran els nostres gossos.
I a veure si allà es troba una família.
Bueno, l'any passat en van adoptar dos. O sigui, nosaltres podem portar fins a 5 gossos, però em sembla que pugen a dalt a l'escenari i expliquem la història de dos.
Uh-huh.
I sempre intentem buscar pues, gossos pues, justament amb una miqueta de les característiques de lo que seria un gos de muntanya.
Uh-huh. L'any passat em penso que es van dur dos alasques.
Dos alasques
molt preciosos.
I un era en beix, em sembla, preciós, tenia uns tons beixos.
Que era una femella.
Una femella, no recordo el seu nom. I l'altre...
I en Hans.
Ja, exacte.
I en Hans, que malauradament al poc temps...
Sí.
Ens va deixar per un problema de cor,
sí,
si no
sí,
recordo
sí,
malament.
Però bueno, m'agradaria saber d'aquesta gossa ara, perquè ja fa un any.
Aquesta em penso que bé, eh?
Sembla que molt bé, sí.
Molt bé. Doncs que bé, aquesta festa de l'adopció, Marta, jo animem a tothom a que hi vagi, perquè no només hi haurà l'Spam, hi haurà altres protectores.
Sí.
Es fa també un concurs d'agility,
exacte, penso. Sí, es fa una demostració, em sembla, i un concurs, i a més es dona el tret de sortida, que dic jo, del que serà la Pirena.
Sí, el que passa, Marta, que perquè jo ens ho havia d'explicar el Pep, però si entres a la pàgina web de Pirena, que jo acabo d'entrar ara mateix, que és pirena.com, i diuen que justament ahir es va fer públic que el Pirena retardarà la data d'inici
bueno,
esperant
sí,
les millors
sí, sí, sí,
condicions
sí, sí, sí.
de neu, perquè sembla que ara mateix
cert,
no hi ha les bones
cert.
Condicions
a veure,
de neu.
És aquí el que faran és, doncs, bueno, es donen el tret de sortida del Pirena, no vol dir que ja arrenquem, com altres anys.
Però altres anys sí que ho
sí,
era.
Sí, altres anys, Joan, ja saben que de seguida, a la següent setmana, ja feien la sortida des del Pirineu.
Uh-huh.
Aquest any no,
aquest
per
any
problemes de neu.
Diuen que finalment la faran del 5 al 19 de febrer.
Sí.
Ei, totes aquestes... És genial, veure el Pirena amb tots aquests gossos que estan allà preparats.
La veritat és
i
que...
I aquesta aventura, perquè al final és una aventura.
És una aventura.
Sí, sí, que pareix ens ho podria haver explicat molt millor. Però, bueno, en tot cas, animem la gent a que vagi a la platja de Nova Icària. I, Marta,
allà estarem.
No sé si ja teniu escollits els gossos, saps quins gossos
sí,
seran?
Sí, 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 sé que ja ha fet... Jo no els sé exactament els noms i, a més, a veure, jo sempre dic que com que... porto més la part social,
que tots doncs, projectes
el dia a
socials.
Dia del refugi dels gossos no me'ls sé tant i no em sé tant els noms. Mm. Em conec molt amb els que treballo, però, per exemple, ara que deia el Marcelo, que em moria de ganes de dir-li, lo de la intel·ligència...
I per què no li has dit?
Perquè el pobre estava tan engrescat. Dic, jo ho he pogut comprovar amb el programa de la presó, que nosaltres portem a terme al centre penitenciari de Quatre Camins. Vam portar, que fem un programa d'educació canina, que ja us he explicat alguna vegada. Pues, portem 5 gossos, de característiques molt diferents. I vam fer un dia una prova de, amb jocs interactius per veure el grau de concentració del gos. Amb ells, amb els interns, ens van ajudar a preparar. I un dels jocs és posar un tros de menjar, un frankfurt, dins d'un tub, que aquest tub s'ha de girar perquè caigui el menjar i el gos poder-lo agafar. Però l'exercici l'ha de fer el gos. El gos ha de saber com tombar el tub.
Tu no li expliques, si no, no li ensenyes. Que
tu li ensenyes que poses el menjar dins del tub. I que el tub fa cloc, baixa. Ell li ha de donar la volta perquè caigui, però tu no li ensenyes. Pues va ser sorprenent, perquè amb els gossos que treballem més bé amb educació, que tenen més concentració, que, bueno, que es veus amb una predisposició, van ser els més lents a averiguar com treure el menjar per menjar-se'l. I el que és un tro que és hiperactiu, que és un desastre, que no es concentra... Al moment.
Al moment ho va detectar.
Aquest seria el supervivent. El supervivent que supervivent. Deia Marcelo,
que tots acabarien perduts a la muntanya sense saber d'on menjar.
Aquest és el supervivent. I aquest sí. És molt mastís.
Aquest és mastís total. Molt bé, Marta. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa de peluts del 2011. I bé, esperem a la gent que ens escolti la setmana vinent aquí amb més peluts.
Adéu. Pues aquí estarem.
Adéu. Adéu, Marta.